Bona nit a la Terra. Avui parlarem de canvis a la vida, i ens basarem en el llibre dels canvis, Li Ching, un llibre mil·lenari xinès. Louis Hay va escriure: per canviar la teva vida per fora has de canviar per dins. En el moment en què et disposes a canviar, és sorprenent com l'univers comença a ajudar-te i et porta el que necessites. Per créixer com a persones, per madurar, per mantenir un equilibri emocional que ens permeti respondre a les exigències de l'entorn, hem de canviar constantment. No ens podem quedar estancats ni sentenciar «soc així, què hi farem?», si sabem o intuïm que un canvi ens permetria ser més coherents, més eficaços i més feliços. La nostra història personal demostra que, com a éssers pensants i sensibles que som, canviem i evolucionem cada dia. Cada nova situació exigeix una resposta específica que extraiem del nostre interior després de remoure, intuïtivament o premeditadament, de la intuïció n'estem parlant aquesta setmana precisament a les lliçons de vida, doncs com dèiem, extraiem aquesta resposta del nostre interior després de remoure intuïtivament o premeditadament la nostra experiència i la nostra manera de pensar després de rebre la influència del nostre entorn. La vida és canvi continu, incertesa, impermanència, un procés d'adaptació a les circumstàncies. I malgrat tot, construïm al voltant de les nostres vides unes rutines, unes pautes, uns camins que de vegades són molt difícils de canviar, malgrat que potser no ens satisfacin. Moltes vegades les persones que han portat a terme grans canvis ho han fet a costa de trencar hàbits i creences, les seves o les dels altres, que els impedien evolucionar en la direcció desitjada. Canviar no és fàcil, però per poder-ho fer, un element imprescindible és conèixer-nos millor. Així ens ho recorda l'oracle de Delfos, que la pregunta de quina és la clau del coneixement respon amb el popular aforisme: coneix-te a tu mateix. I per aprofundir en el nostre autoconeixement tenim vies diverses. Una d'elles és el llibre mil·lenari xinès, com dèiem, el llibre dels canvis o de les mutacions, Li Ching. La filosofia de Li Ching suposa un univers regit pel principi del canvi i la relació dialèctica entre els oposats. En certa manera, Li Ching considera el canvi com l'única realitat existent, l'ésser. A Occident identifiquem l'ésser com la matèria. En canvi, per Li Ching, la matèria és només una manifestació passatgera d'un principi més profund. Li Ching està format per 64 hexagrames o signes de 6 traços diferents que ens són indicats a través de l'atzar i com a resposta a una pregunta concreta. Cada un d'aquests hexagrames ens parla d'un moment diferent, ens dona pistes per dibuixar el moment present i el futur, no des del determinisme, sinó des d'un context d'infinites possibilitats. Els experts diuen que aquestes pàgines, aquest llibre, té una vigència absoluta i, de fet, ha ressorgit en els últims anys pels seus enfocaments reveladors. Va escriure Jung el pròleg de Li Ching, la versió directa del xinès de Richard Wilhelm, que durant més de 30 anys m'he interessat, va dir Jung, per aquesta tècnica oracular o mètode d'exploració de l'inconscient, ja que em semblava d'insòlita significació. Llegim a la solapa del llibre que Li Ching és probablement el text més antic que la humanitat hagi conservat i, malgrat tot, coincideix de manera sorprenent amb les concepcions més actuals del món. Avui ens agradaria sentir els vostres canvis. Ens agradaria sentir si algun d'aquests canvis ha estat basat en el que heu llegit a Li Ching. Quins són els canvis que heu portat a terme motivats per Li Ching o per qualsevol altre mètode? Esteu vivint un moment de canvi? Desitjaríeu fer un canvi però no goseu? 93-201-7474.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
Come tell me your story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention stains that you left on my track. How from a beautiful girl I became someone ruined and wrecked. It's all in your back, all in your back. So we spin in the dance of your absence and put on a show. But why do I smile, baby? You of all people should know. The one that you love died a long time. Charity until you'll exhaust your lies and remedies you will. But with your voice and melodies you kill. And you can do me wrong with charity until you'll exhaust your lies.
Doncs així hem començat una nit a la Terra. A partir de les dues, amb Cristina Peri-Rossi i Agustí Colomines, parlarem dels secrets. És possible guardar secrets? Diu Javier Marías que per guardar un secret, com per mentir, cal molta memòria. En parlarem a partir de les dues, després d'haver parlat amb Francesc Miralles. Bona nit, Francesc.
Molt bona nit.
Hem trobat amb Francesc Miralles, que coneix de primera mà aquesta cantant a la qual acabem d'escoltar, Kerenan, que està obrint aquests dies una nit a la Terra. Va anar a l'Olímpia de París fa poc a veure-la.
Sí, haig de dir que vaig anar expressament per veure aquest concert. L'Olímpia és un lloc meravellós, d'alguna manera l'equivalent del Liceu a París. I la Kerenan, tot i ser molt tímida, va fer un concert impecable amb una banda fantàstica. I sí, em vaig quedar molt impressionat i vaig portar uns quants discs de tornada cap a Barcelona
i estic content
de compartir-ho amb els oients.
Doncs Francesc Miralles, moltes gràcies. Què tal com va el llibre, per cert?
Molt bé, molt bé. Ja fa 5 setmanes que s'aguanta les llistes i estic molt satisfet i a l'editorial estan molt contents i, per tant, jo també. Sembla ser que està tenint molt bona rebuda, que la gent el troba entretingut, que el troben divertit i jo no puc demanar més.
El Quart Reich, edició 62, d'en Francesc Miralles.
Moltes
doncs
gràcies.
Bé, avui parlarem del canvi i de l'I Ching. Gustav Jung, el pròleg del llibre dels canvis de Richard Wilhelm. El I Ching no s'ofereix acompanyat de proves ni resultats. No presumeix ni és fàcil d'abordar. Com si fos una part de la naturalesa, espera fins que se'l descobreixi. No ofereix fets ni poder, però pels amants de l'autoconeixement de la saviesa sembla ser el llibre indicat. Per algun, el seu esperit semblarà tan clar com el dia, per un altre, ombrívol com el crepuscle, per un tercer, fosc com la nit. A aquell que no li agradi no l'ha de fer servir, i aquell que s'hi oposi no està obligat a trobar-lo vertader. Deixem-lo sortir al món pel benefici d'aquells que siguin capaços de discernir la seva significació. Pel Francesc Miralles, l'I Ching és un llibre clar, ombrívol o fosc?
és un llibre molt oriental, com el Tao Te Ching, que és d'interpretació molt àmplia. Pel fet mateix que està escrit en forma de poemes, aforismes, no es pot dir que tingui un significat oracular com pot tenir l'horòscop que llegim en un diari, sinó que cada persona i en cada situació té un sentit. Per això, sempre que obrim una pàgina de Li Ching o que ens ho mostren les monedes, té un sentit a la nostra vida, perquè és purament simbòlic, poètic i inspirador. I és una gran peça literària, també.
Efectivament. Però, o sigui, el sentit seria poètic i inspirador, segons en Francesc Miralles, però aquí tenim convidats, com per exemple en Lluís Racionero, que diu és que sempre que tiro les monedes me la clava.
És que jo crec que és prou profund i toca prous aspectes de l'ànima humana per ser aplicable a qualsevol situació, tant si una persona s'està divorciant, com si està a punt de fer un canvi professional, com si se sent paralitzat. Li Ching sempre dirà alguna cosa de valor, de la mateixa manera que tots els poemes del Tao Te Ching també sempre ens diuen alguna cosa diferent cada cop que els llegim, no?
Li Ching, per tant, ens pot ajudar a motivar els canvis?
Sí, jo crec que pot motivar molt. De fet, la traducció de I Ching, Ching, en xinès vol dir llibre, és llibre de mutacions, i el tema principal del que versa aquesta col·lecció d'aforismes i poemes és els canvis i com adaptar-se als canvis, com fluir amb ells i com aprofitar-ho a favor nostre. En aquest sentit, és un llibre que tan aviat ha inspirat a savis com Confuci o el mateix Lao Tse, com Mao Tse-tung, també reconeixia que el llegia, no?, per prendre decisions.
Hi ha molta literatura sobre els canvis, Francesc Miralles?
Sí, jo crec que és un concepte molt més assumit a Orient que a Occident, tot i que també la idea de que tot canvia, res es queda igual, és molt present també a la filosofia grega presocràtica, no? Però sí que és cert, i per exemple, ara el primer que em ve a la ment, doncs, Times Are Changing, no?, la cançó de Bob Dylan, sí que som conscients de que tot està canviant, i una persona que ha participat en aquest programa, com l'Àlex Rovira, en parla molt, i llibres com clàssics de l'autoajuda moderna, com el del formatge, parla justament del canvi. O sigui, el canvi és una constant humana, i l'èxit sembla ser que depèn molt de la nostra capacitat d'adaptar-nos i de treure'n profit.
Sí, d'això hi ha molts llibres d'autoajuda sobre això.
Moltíssims, no? O sigui, el que es queda aturat, doncs li passen les oportunitats per davant i no s'assabenta, no?
Sandra, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Sandra? Què ens explica?
Jo vivia a l'Hospitalet de Llobregat i, bueno, jo tenia un negoci i ens va anar malament. Llavors vam decidir fer un canvi de vida i vam anar a viure en un poblet del Bruc, que està a la falda de Montserrat. I, bueno, vam anar a viure allà perquè també estaven els meus pares i vam anar a viure, doncs, sense feina ni sense res. Ens vam voler arriscar l'aventura, vam anar allà a viure i, bueno, vam tindre sort, el meu marit va trobar feina i, bueno, va ser un canvi bastant fort perquè vam marxar d'una ciutat amb un poble molt petit i, bueno, es notava bastant el canvi. I després de viure d'aquí del Bruc, vam buscar un altre lloc on poder viure, els tres junts i sols, i llavors vam vindre a viure aquí a Igualada, on estem ara actualment, que és una mica més gran, més tipus ciutat, però, bueno, està bé per tindre els nens perquè és a prop de la natura i estem en plena muntanya. I llavors es nota bastant la diferència de viure en una ciutat a poder criar els teus fills a prop de la muntanya i d'espais lliures.
Què recomanaria, Sandra, a la gent que ens estigui escoltant que tingui por d'arriscar-se?
Jo penso que, bueno, un canvi així de viure en una ciutat a anar-te a un lloc que no coneixes ningú és bastant fort, però jo penso que és per millor, perquè el ritme que portem en una ciutat és molt estressant i llavors nosaltres ara vivint aquí ho hem notat bastant, bastant, i jo ho recomano, que si la gent vol llançar-se a fer un pensament així, que ho faci, perquè és molt positiu. per nosaltres mateixos com pels nostres fills, perquè jo estic molt contenta de poder criar la meva filla on estic fent, perquè és molt diferent de la ciutat.
L'hem sentit de fons, suposo, sí. I era la seva filla. Com es diu?
Ana Maria.
Ana Maria, que no té son, l'estem sentint. Sí. Bé, doncs Sandra i Ana Maria, moltíssimes gràcies a totes dues.
Val, moltes gràcies. Podem saludar?
Sí, tant.
Sí, doncs saludem al meu marit, que el papa de l'Anna Maria, que es diu Àngel, que ara aquesta nit està treballant, i li enviem un petó molt fort.
Queda dit. Bona nit.
Vinga, bona adéu, nit, Sandra. Gràcies. Adéu, adéu.
Avui els canvis a una nit a la Terra, tenim damunt la taula Li Ching, el llibre de les mutacions, comentat per l'escriptor Francesc Miralles. Algun aforisme de Li Ching que quadri amb aquesta primera història que acabem d'escoltar, Francesc?
Bé, una de les moltes idees que trobem en aquest llibre sobre el canvi, n'hi ha una que em sembla especialment encertada, que diu que mai no s'ha de provocar una acció si no estem segurs de dominar les seves conseqüències, no? Això també ens diu que hi ha un temps pel risc i un altre per la cautela, i potser que quan es tracta de coses molt importants, sobretot quan actuem de manera extrema, hem de saber què farem amb tot allò que passarà.
És impossible controlar les conseqüències d'una acció, no?
No, però, per exemple, tot el que té a veure amb relacions entre persones, és molt fàcil iniciar una polèmica i molt difícil apagar-la després. Per tant, abans de començar, saber què passarà i com ho portarem tot plegat.
Maria Glòria, bona nit.
Bona nit, Gaspar.
Què tal, Maria Glòria? Què ens explica?
Molt bé, molt bé. Estic encantada de col·laborar amb vosaltres amb el tema de Li Ching, que és un gran amic meu de fa molts anys, des de l'any 79, que és un amic incondicional i m'ha ajudat moltíssim a trobar aquest equilibri tan important de la vida, que és connectar amb la pròpia essència i conèixer veritablement en quina harmonia, en quina sincronia ens trobem. Uh-huh. I en aquest sentit, Li Ching ha estat un company molt valuoso, que quan estava, a vegades estava una mica tristona i fluixa, em va enfortir i em va donar molt de suport i molt d'il·lusió i d'entusiasme.
Sí, ens ho pot. Jo no voldria envair la seva intimitat, però ens ho pot explicar, algun cas concret en què hagi estat molt important.
Sí, sí, ha estat molt, molt important en l'última vegada, per exemple, l'última vegada fa 2 anys i mig, que em van diagnosticar un càncer, però no em van diagnosticar el grau d'aquest càncer, era un misteri. Uh-huh. I no m'asseguraven de cap manera com sortiria d'aquesta situació. I doncs suponia que l'operació seria definitiva i que en 15 dies podria estar en una altra situació vital, és a dir, hauria estat morta. I per assabentar-me realment de quina actitud adoptar i què fer, la meva inquietud era conèixer si hi havia alguna cosa que mancava fer abans de marxar d'aquest món. I vaig consultar Li Ching i vaig demanar d'aquesta manera si em manca fer alguna cosa, diguem, que he de fer abans de morir. I la resposta va ser contundent, va dir, apliqui-s'hi a cada instant amb tota la seva saviesa i amb tota la seva energia en fer el que és correcte a cada instant, perquè pensar al demà és ofendre el cor.
Com ofendre el cor?
Sí. Pensar en el demà és ofendre el cor.
Clar.
Apliqui-s'hi ara, aquí i ara, en fer el que ha de fer correctament, amb totes les seves possibilitats.
I així ho va fer.
I ja això va ser una resposta com de no et moriràs, no importa si et mors. L'important és que ara estàs viva i has d'aplicar-te amb tota la teva energia i amb tot el teu coneixement en viure plenament aquest instant. És com aquesta cançó que m'agrada molt de Lluís Jacques, que diu: cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somniar, no? És fer estenosa lluita de l'avui, no de l'ahir ni del demà, és d'avui, no?
I l'operació va anar bé, no?
I l'operació, ja pots comptar, va anar molt bé, i no tan sols va anar molt bé, sinó que la meva vida ha estat molt més plena i molt més i millor viscuda que abans d'aquesta consulta, no?
Per tant, recomana vostè als oients Li Ching.
Des de l'any 79 recomano, no hi ha hagut cap moment en què estigui decebuda per aquest coneixement, que és el nostre coneixement realment, és la nostra saviesa la que surt mitjançant aquestes pàgines i aquestes monedes.
Que pas que hi pot haver gent escèptica que digui: quina diferència hi ha entre que jo llenci les monedes i les llenci una altra? Estem parlant purament d'atzar. Què els diria aquesta gent?
Que l'atzar és el que ens està comandant la nostra vida, que l'atzar és una meravella si ens instal·lem en la incertidumbre. Si ens instal·lem en la incertidumbre, som molt més feliços i podem fluir amb la vida, que es canvi, que és fluidesa permanent. I hem de jugar en aquesta direcció, a l'atzar. Però aquest atzar està connectat amb una energia específica de cada un. I això és el que marca la diferència, no? Cada vida és única i cada energia és única. Dins d'aquest atzar, que és la meravella per aprofitar-ho.
Maria Glòria, moltíssimes gràcies. Hem après molt de les seves paraules.
Gràcies a vostè.
Bona nit, una abraçada.
Bona nit, igualment. Adéu. I m'han de guisar nils aquest.
Dos quarts de dues, a una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, parlant dels canvis a partir de Li Ching, avui amb Francesc Miralles. I a la segona hora del programa parlarem dels secrets amb Cristina Peri-Rossi i Agustí Colomines, i també com estem fent aquesta setmana de la intel·ligència. Estem anant a les lliçons de vida més enllà de la intel·ligència emocional. Estem parlant amb Llorenç Guilera de la intel·ligència instintiva, de la intuïtiva, de la lògica i de l'anomenada global. Francesc Miralles, què en pensa del que ens acaba d'explicar la Maria Glòria?
Doncs d'alguna manera el que ella ha explicat de l'atzar està en sintonia amb una curiosa religió que es va fundar als anys 60-70, al voltant d'una novel·la que es diu L'home dels daus, escrit per Luke Reinhardt, que és la història novel·lada, però real, d'un psiquiatre nord-americà que va decidir començar a prendre decisions en base a un dau. Llavors, era la religió de sis cares o religió aleatòria. Llavors, ell partia de la base de quan un s'entrega totalment a l'atzar, l'atzar et protegeix i et fa prendre la decisió correcta, no? Llavors, m'ha agradat molt la cita que ha esmentat aquesta oient, de pensar en el demà és ofendre el cor. Això està molt en sintonia també amb la màxima budista del aquí i ara, no?
Experimentar Li Ching és intentar comprendre com es generen i produeixen els canvis en les nostres circumstàncies i en nosaltres mateixos. És aprendre a descobrir les verdaderes intencions i les contradiccions que s'amaguen darrere les aparences. És intentar trobar un punt de vista objectiu i comprensiu de la nostra realitat i les persones que hi ha al nostre voltant. És aprendre a entendre i a controlar les nostres emocions. És comprendre l'escàs valor i la ineficàcia a llarg termini de la vanitat, de l'orgull, l'egoisme o la prepotència. És aprendre a valorar i a defensar amb prudència les nostres idees i, en definitiva, és intentar aconseguir una comprensió objectiva i racional de la canviant realitat en què ens trobem.
Acabem d'escoltar un text d'Enrique Zafra, Entre l'atzar i la realitat. Sobre si calen els canvis a les nostres vides, Francesc Miralles ens diu al budisme que la pregunta que ens hem de fer és: si fos el darrer dia de les nostres vides, canviaríem alguna cosa? En general, creus que si ens fem aquesta pregunta canviaríem moltes coses?
Jo crec que sí. I justament les persones que es troben en una fase terminal veuen amb gran claretat què és el que cal fer i com hauria de ser la seva vida. La llàstima és haver d'arribar a un extrem així per tenir aquesta claretat. I, per exemple, un llibre que ens van comentar en el programa, que es diu Moments Perfectes, parla d'un malalt terminal que havia estat cec a tot el que era la seva vida, la seva família, les coses importants, que en el moment que li comuniquen quan serà el seu final, de sobte entén perfectament les prioritats, no?
De seguida escoltem més oients al 93-201-7474. Repassem les idees principals de l'I Ching?
Sí. Una idea principal de l'I Ching, i que està molt present a totes les religions orientals, és evitar els extrems, que en el budisme es diu la via del mig. Llavors diu que hem d'evitar els extrems, ja que són les causes de totes les desventures, no? Quan volem escurar-nos massa en una posició o en una altra, podem caure en l'extremisme i, per exemple, actuar de manera desmesurada. Per tant, circular pel mig entre les passions, però també sense caure en l'apatia, és un dels secrets del I Ching. Després, una cosa important que trobem en el llibre és que no n'hi ha prou en perseverar per aconseguir els nostres objectius, també hem de dirigir els nostres esforços en la direcció apropiada, perquè d'alguna manera en el dia a dia veiem moltes persones que posen molt d'esforç, potser, en una carrera, en una direcció que no és la seva, que no és allò pel que han nascut. Per tant, en una primera fase seria descobrir pel què servim, on podem tenir més utilitat pels altres, i després, en una segona fase, posar l'esforç.
Segons Octavio Paz, l'I Ching està constituït per dos signes bàsics. Les seves combinacions reprodueixen els canvis de l'univers. La parella primordial de signes són el yin i el yang, llum i foscor, a dalt i a baix, el masculí, el femení, etc. Cada canvi és una permutació i cada permutació és l'emblema tant de moviments còsmics com de les situacions humanes. Filosofia del canvi. A diferència dels del llenguatge, els canvis de l'I Ching no són lineals, sinó cíclics. És un moviment circular. Els signes canvien, però al final tornen al punt de partida, a la dualitat primordial de l'univers. Això va ser, diu Octavio Paz, el que em va seduir. Vaig veure en l'I Ching una imatge al moviment de rotació de la naturalesa. A la vegada em va semblar que no només era un guia ètic, sinó, de manera implícita, un tractat d'estètica i fins i tot una eròtica que mostrava les diferents unions i separacions dels pols. La llum i l'ombra, el masculí i el femení, el que està ple i buit, en definitiva, el yin i el yang. 2:45, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què en pensa de tot el que està sentint, Jordi? Quina és la seva història?
La història de l'I Ching és que, en el meu cas, m'ha acompanyat durant més de 25 anys, quasi 30 anys, i sempre ha estat com un gran mestre per mi. Aleshores, doncs, el fet d'anar investigant i anar treballant sobre el text m'ha anat donant aquesta visió cíclica del món de la que estàvem parlant ara, no? De la que els extrems no estan separats.
Em diu la nostra productora que fins i tot vostè ha traduït una de les edicions de l'I Ching.
Sí, una de les edicions més noves que ha sortit l'editorial Atalanta, en castellà, és una traducció que hem estat doncs, acabant de polir durant 3 anys i que es va publicar a final de l'any passat. Una traducció que pensem que el que volem és innovar el que estava dit, perquè Li Ching, com deia Italo Calvino, un clàssic és un llibre que mai acaba de dir el que ha de dir. Aleshores, doncs, hi ha moltes coses en Li Ching que encara estan una mica per descobrir. És un mar immens i tot just estem nedant a la superfície.
Mm-hmm. Què intueix que està per descobrir? És a dir, en quina línia aniríem?
Ah, doncs el sentit de l'humor, el fet d'agafar-se les coses més lleugerament del que sembla. Hi ha algun escriptor famós que diu que els taoistes podien volar perquè es prenien a la lleugera. Llavors, la visió xinesa, que és especialment pragmàtica, són els grans materialistes d'Orient, doncs van aconseguir ajuntar el que és l'esperit i la matèria. Per ells no hi havia cap mena de diferència. I Li Ching està parlant contínuament d'això. De manera que el yin i el yang també són aquesta dualitat, que en realitat no són dues coses, sinó que són dos pedals d'una bicicleta que van donant voltes. I es van convertint un en yang, un en yin. Llavors, en aquest aspecte cíclic, en el que no hi ha yin-yang, sinó que estem just en el mig, com deia Francesc fa un momentet, en el que s'habiten els extrems, doncs és un tema que és molt recurrent en Li Ching.
M'imagino que vostè el deu haver usat unes quantes vegades.
Sí, menys del que potser se suposaria. A vegades, comentant-ho, la gent es sorprèn, perquè és com tenir un gran mestre al costat. Aleshores, doncs, en el mestre està bé molestar-lo, però amb comptades vegades. És a dir, el que no podem fer és enganxar-nos a buscar respostes per tot. Això és una opinió personal i, a més, doncs, està recolzada una mica per als comentaris que han fet alguns endevinadors taoistes a Xina, que comentaven això, que hi ha molta gent doncs, que és incapaç de fer un pas sense consultar Li Ching, i que això també doncs, és una mica una manca de fermesa en el caràcter humà. Els xinesos no només volien saber el destí, sinó volien establir el seu destí. Uh-huh. Volien prendre les decisions que fossin correctes, també Francesc ho apuntava fa un momentet. I d'aquesta manera doncs, és interessant en el moment en què estàs en un creuament, no saps en quina és la via més adequada a seguir, llavors sí que es poden acudir a fer consultes. No? Els xinesos, com he dit fa un moment, són molt, molt pragmàtics. Aleshores pregunten coses sobre matrimoni, viatges, objectes perduts, i també en altres moments crítics de la vida doncs, és quan s'hi pot acudir per tal de buscar una visió més sàvia. El que és Li Ching és una màquina de pensar, és un gran magatzem d'idees. Aleshores, si podem anar afinant el camí a seguir, doncs el mètode que hem d'utilitzar per moure'ns en una forma adequada amb el mínim d'entrebancs possibles va apareixent cada vegada més clara.
Li faig la mateixa pregunta que li feia la Maria Glòria, no? Què diria als oients escèptics que diguin, bé, aquestes monedes o els palets, això ho pot llançar qualsevol, no? I el que em diu a mi li pot dir qualsevol.
Sí, és que jo als escèptics no els diria res. Vull dir, simplement el fet de que, evidentment, tots estem en un mateix espai i en un mateix temps. Per tant, és irrellevant si el que tira les monedes creu o no creu, és un expert o és un novici en el tema de Li Ching. Perquè el que estem fent és reflexar les tensions energètiques, entre cometes, que hi ha en un moment donat. Aquestes tensions energètiques s'expressen en necessitats vitals, en moviments socials, en fenòmens atmosfèrics, i llavors Li Ching pot arribar a predir el que passarà, perquè és una suma, és un cúmul d'estadístiques que van a parar a un lloc. És el millor mètode per fer entendre Li Ching a un escèptic seria simplement doncs, que el provés i que fes una tirada amb el sentiment científic més clar. La pregunta en l'àmbit científic més clara és quina altra alternativa hi ha. Quan s'estudien paràboles, s'estudien lleis físiques, mecànica quàntica, el que sigui, és la pregunta fonamental és quina altra alternativa hi ha. Doncs aquesta és la pregunta que ha de fer un escèptic, no?
Uh-huh. I ens pot posar algun exemple, Jordi, d'algun d'aquests pocs moments que l'ha utilitzat?
Sí, un dels moments que va ser realment molt, molt frapant va ser fa molts anys, quan va haver la primera invasió a Iraq, quan es va preparar la primera tormenta del desert, en les que les notícies sempre parlaven de que els Estats Units es podien embarcar en una altra guerra en un país tan pobre o tan tancat com era Kuwait en aquell moment. I dues persones als Estats Units, una persona a França i jo a Catalunya, vàrem fer una consulta a Li Ching, tots quatre de forma independent, sense saber res un de l'altre, encara no es disposava d'internet, per tant fèiem relacions per carta. i tots quatre vàrem obtenir textos de diferents figures de l'I Ching que parlaven de guerres, de carros carregats de cadàvers, de la potència esclafadora d'una energia molt grossa que podia acabar empetitint una altra. Va ser una cosa molt, molt espectacular i esfereïdora, perquè tots quatre vàrem tenir aquesta mateixa resposta del llibre. Aquesta va ser molt espectacular. Sí. Hi ha unes altres que poden ser més divertides. En aquest cas no és un cas meu, sinó una persona de Madrid que ens ho va comunicar després de la publicació del llibre, i és que va trobar Luminosi a casa seva i no sabia què fer, si canviar de casa o simplement fer unes obres petites per solucionar el problema. I li va sortir l'hexagrama 28, en el qual la paraula comença, és a dir, la primera frase, la frase inicial és: la viga mestra s'està doblant, és millor trobar un lloc on marxar. Per tant, sí, en aquest cas no hi havia cap mena d'interpretació simbòlica, sinó que estava donant un missatge fotogràfic del tema, i evidentment va fer els tràmits per comprar una altra casa. Això va ser un cas molt divertit en el que ens hi van veure involucrats de forma secundària, perquè van ser només a través de la nostra edició del llibre. Va ser un cas molt, molt divertit, molt maco. Altres vegades han sigut coses sobre feina i sobre el moment més adequat per fer una transacció, coses més, potser més quotidianes, amb les que jo he ajudat a fer-ho. Normalment, per mi, jo intento no utilitzar-ho, si no és per una cosa molt, molt concreta, en el que hi hagi un no sé, que no et juguis, entre cometes, et juguis alguna cosa més important que uns quants euros, no?
L'I Ching ens ensenya a ser més flexibles, a no posar resistència?
Sobretot, sí. Sí, l'I Ching és la forma, doncs, de... Ha estat... És el paradigma de la visió xinesa del món. Llavors, si pensem en el Tai Chi o pensem en la pintura xinesa, tota plena de bambús i de boires, veurem una mica que aquesta buidor és la que realment omple tot el caràcter de la persona. Llavors, aquesta flexibilitat ha de ser tant física com de caràcter, com energètica, com les relacions amb els altres. Tota aquesta flexibilitat està reflexada molt clarament en el llibre. El llibre parla de la persona noble. En aquest cas, el noble no és un símbol d'una jerarquia social, sinó de la persona que està conquerint el seu propi caràcter. I això a partir de Confuci, tots els grans comentaristes han coincidit en això. I aquesta conquesta del caràcter passa per flexibilitzar les extremitats i per arrodonir les arestes. Quan més rodonet i més flexible, doncs més ens assemblem a una espiral, una galàxia, l'espiral de la lletra del cafè, de l'aigua quan se'n va per el desaigua. Aquesta espiral, aquesta flexibilitat, aquesta manca d'àngols és el que realment permet, doncs, que podem afrontar situacions bastant delicades a la vida amb una certa esperança de que podem sortir a la superfície sense que ens afecti massa.
Jordi, doncs moltíssimes gràcies per la seva aportació.
Moltes gràcies, una abraçada a tothom.
Una abraçada, que tingui una nit plàcida.
Bona nit.
3:15, algun comentari, francès?
Fantàstica aquesta intervenció, tinc la impressió d'haver après moltes coses sentint-lo.
I tant. A veure què ens diu en Lluís. Bona nit, Lluís.
Hola, bona nit, Gaspar i companyia.
Endavant.
Però primer, felicitats pel programa.
Gràcies.
Jo fa relativament poc que t'escolto perquè, bueno, ara està un torn de nit i fins ara havia tingut l'oportunitat, m'aixecava molt d'hora, i, bueno, fantàstic, estic enganxadíssim. Bueno, jo volia parlar de la meva experiència personal, de que jo penso que aquesta vida sense canvis no creixes ni com a persona, ni evoluciones, ni veus altres coses que t'estàs perdent sense efectuar canvis. A vegades els canvis són forçosos, perquè, bueno, la vida dona moltes voltes, però a vegades un mateix es té que provocar una mica perquè la monotonia se'ns menja i el dia a dia a vegades es fa pesat, i a vegades petits o grans canvis aporten moltes coses a una experiència personal o a la vida dels que t'envolten. Jo farà 3 anys vaig... ara t'ho lligo amb un programa que vas fer fa poc sobre les coincidències, les sincronies.
Sí.
Vaig tenir una època d'un canvi bastant radical a la meva vida. Bueno, molt radical tampoc, però bueno, un canvi bastant important. I en aquella època era molt curiós, perquè sempre que mirava el rellotge eren 1:13. I durant molt temps em va estar acompanyant el número 13, pues això, fins que bueno, vaig assolir fer el canvi, van canviar moltes coses en la meva vida personal i laboral, i res, i fins ara.
Interessant, eh, Francesc?
Sí, la veritat que el número 13 està present fins i tot als oracles de la fi del món, que segons el calendari maia i algun altre, el 2013, novament,
ja
és la fi del món.
Ja hi som.
Ja hi som, ja hi tornem a ser.
Una mica, fa una mica de mandra, la fi
del
món.
Home, jo no volia arribar a aquest extrem, per això. No, però sí que és cert que el canvi et fa, els canvis et fan créixer, et fan valorar coses que tens i coses que no tens. Coses que has perdut i coses que has perdut i coses que veus noves, no? Jo penso que jo ara estic en un... Ara, d'aquí poc, segurament hi haurà un altre canvi significatiu dins la meva vida. M'espanta, perquè els canvis m'espanten. I cada vegada que tinc un canvi perdo més pèl, no?, del cap. Però...
Aquest problema jo ja no el tinc.
Però són importants i són molt positius sempre. Sempre. Perquè al camí trobes moltes pedres, i grosses i petites, però sempre si vas... ets noble, com deia el Francesc, les pots anar apartant, no?
Lluís, moltíssimes gràcies, molt bona feina i fins
gràcies.
Una altra.
Molt bé, gràcies.
Bona nit. I em sembla que volia fer una consulta a Montserrat. Bona nit, Montserrat.
Bona nit, tingueu.
Endavant.
Molt maco aquest programa. El puc escoltar esporàdicament, però sempre que tinc la sort de poder-vos connectar per la meva idiosincràsia, pues el trobo molt, molt maco, molt acollidor.
Ho celebro.
Bueno, doncs, no, és que la meva experiència és que jo tinc una carrera, jo tinc 76 anys, ara, i tinc una carrera de piano que no he exercit, però que tota la vida, pues, ha sigut la meva il·lusió. Llavors, sempre hi han hagut coses, doncs, que no he pogut exercir. I ara que sóc gran i... Bueno, volia saber, doncs, si ara podia doncs, continuar fent dits i tal. Però sempre m'ha sortit entrebancs i sempre m'ha sortit doncs, coses doncs, que no m'ho permeten fer-ho. Llavors vaig consultar l'Itxing i, bueno, en realitat el que em va dir, vaig intuir que em deia doncs, que això ho havia de deixar córrer, que no era el meu camí. Mm-hmm. Però com que tinc tanta il·lusió amb aquesta història, doncs em vaig fer bastant cas. Primer em vaig fer molt cas, però després vaig pensar, tot això són romanços.
Uh-huh.
I pensa una cosa, cada vegada que he tornat a intentar posar-me en dits i tal i qual, i inclús doncs, ajudar amb algú que volia estudiar i dir, bueno, doncs jo t'ho faré per, sense cap interès, no? Perquè ja que he tingut una carrera no exercit, doncs almenys que serveixi per alguna cosa, mm-hmm. Fracasso amb els alumnes. I aleshores ara m'ha fet molta gràcia sentir la vostra emissió sobre l'Itxin, perquè estic en el procés de tornar a veure què és el que passa a mi amb aquesta cosa, que m'imagino que en el fons és un ego que jo tinc de voler demostrar que encara que he deixat una carrera que tenia molt brillant, doncs que ho puc fer i que hi ha un ego. I llavors penso que a part de l'Itxin, jo tinc de fer amb la intel·ligència que som la intuïció i seguir-la i mirar-ho bé per saber exactament què és el que em convé, perquè és que, esclar, soc gran, tinc molts interessos en despertar i en evolucionar i en veure qui sóc jo, i, és clar, si tinc de posar-me en dits, doncs, per tocar el piano, llavors passa que totes aquestes altres coses queden una mica a segon marge. Mm. I em fa l'efecte que el que m'està dient la vida és que, bueno, doncs que és molt maco poder dir, bueno, això era una etapa molt bonica, tenia molta il·lusió, però això ja s'ha acabat. I és aquest canvi que jo crec que tinc de fer i que des del primer moment Litxin em va dir.
Montserrat, tant de bo, suposo que en Francesc estarà d'acord amb mi, no? Arribem als 76 anys, sent joves de 76 anys, com és el cas de la Montserrat, i amb aquesta lucidesa, eh?
Bueno, intentem, ens treballem molt. Jo l'altre dia us vaig sentir que es parlava de l'energia, de la amor i felicitat i de la intel·ligència.
Sí.
Va parlar també un sacerdot que veia aquesta cosa mitjançant la religió catòlica. Bueno, tots tenim aquesta gran demanda de que qui sóc jo, on vaig i per què. I llavors jo parteixo també com aquesta persona que parlava referent a què som energia, som amor i som felicitat i llum.
Sí, en Jaume Isabel.
Doncs que escolta, que això és el que som. I això és la nostra essència i és la nostra identitat.
Montserrat, moltíssimes gràcies. Que tingui una nit plàcida. Fins una altra.
Igualment a tothom.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Francesc?
Sí, la Montserrat s'ha expressat amb molta saviesa i és cert que hi ha una dita americana, per exemple, que diu que mai és tard per ser allò que hauries d'haver estat, no? I, per tant, per exemple, en el tema mateix del piano, això és una cosa que em toca molt de prop, perquè jo vaig començar-lo a aprendre als 21 anys i el professor que m'ensenyava a mi també havia après de molt gran. Llavors, de vegades hi ha talents, hi ha tècniques, hi ha arts que pensem que si no ho hem fet a una determinada edat ja no ho podem practicar. Però realment el destí està obert i el I Ching, de fet, no és un llibre que ens condicioni, que ens limiti, que estigui tot escrit, tot el contrari. El I Ching el que ens dona són pistes perquè puguem decidir sobre la marxa el que volem fer i el que volem ser, no?, a cada moment.
I és important, com comentarem després a les lliçons de vida amb Jordina Tarré, a partir del que ens ha explicat en Llorenç Guilera, doctor en psicologia, és important escoltar el que ens diu el cor. Escoltar el que ens diu el cor.
Sí, perquè, de fet, que aquest llibre estigui escrit d'una manera tan simbòlica és perquè és només una crida a aquesta saviesa que tots portem a dins. I jo crec que la sensació que tenim quan llegim aquest passatge, el que ens porten les tres monedes, és de reconèixer una cosa que ja sabíem i havíem oblidat, o de veure en paraules una sensació que teníem una mica en abstracte. I aquest és el veritable sentit i utilitat del llibre de mutacions.
Francesc Miralles, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Bona matinada. Els oients, fins després de les notícies de les dues, i tornem a Una nit a la Terra, parlant dels secrets, amb Cristina Pérez Rossi i amb Agustí Colomines. I, per tant, si parlem de secrets, també serà obligat parlar d'ocultació i fins i tot de mentida. Serà després de les dues. Thank you.
Una nit a la terra.